Per l'accident del funicular de Lisboa ha provocat 17 morts i 21 ferits. Amb aquest punt arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Són les 12:05. Bon dia, benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, connectarem amb Tirmes, empresa que s'encarrega de l'incineradora i de la gestió de residus a Sant Reus, a Palma, a Mallorca, perquè a la fi, descat de molts anys d'investigació, han trobat una sortida per reutilitzar les escòries que queden a l'incineradora de Sant Reus i que fins ara no se podien aprofitar. Com? I de formaran part de blocs de formigó per utilitzar en diverses branques de la construcció. D'aquesta manera, les escòries queden condemnades i tenen una segona vida, que és el principi del reciclatge i la reutilització i la revalorització. També parlarem a les agències de viatges, perquè sembla que enguany hi haurà menys places disponibles per l'Imserso i que, a més, hi haurà més recàrrecs a les activitats que facin els usuaris i, per tant, els hi poden arribar a sortir les activitats i les extres en els usuaris més cares que el mateix viatge. En parlarem a les agències de viatge. A la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrés radiografiarà una peça fonamental en el nostre motor econòmic, els guies turístics. No, de vegades no hi pensam en la importància dels guies turístics. I d'avui parlarem amb en Biel Rosales. I finalment, una altra bona notícia, de 1.200 persones que atén Creu Roja seran l'objectiu de les feines que ofertarà la CAEP a Creu Roja a través de les empreses que cerquin gent. Per tant, Creu Roja, en els seus programes formatius, podrà donar una sortida ocupacional a molta gent que en aquest moment, per aventura, no té feina i que podria tenir-la gràcies a aquesta col·laboració. Per tant, avui anem de coses bones, excepte pels turistes de l'Imserso. Així que, sense més, en Yolanda revisa la producció i en Víctor Hernández, en el control tècnic, començam el dia a Mallorca. Tornen a ser Raspberries en directe amb aquest Go All The Way. Avui escoltarem un parell de temes d'aquesta mítica banda de power pop dels anys 70. Go All The Way. Bones notícies, com dèiem, pel que fa a reciclatge, reutilització i revalorització dels residus. Les escòries de l'incineradora de Sant Reu de Palma se convertiran en blocs de formigó molt resistents que podrien substituir en el formigó tradicional sense consumir recursos naturals, el més important. Tirmes, empresa concessionària de servei de tractament de residus de Mallorca, ha inventat aquest nou bloc de formigó després d'anys d'investigació. L'objectiu era reduir el volum d'escòries que deixa l'incineració. Les escòries són tot allò que no se pot cremar, que queda en el fons de l'incineradora. I a més, ara se li dona un aprofitament econòmic. Saludaven el portaveu de Tirme, Joan Mateu. Joan, com estàs? Quant de temps? Com estàs, company?
Quant de temps, Jaume? Quin plaer saludar per altra vegada. Com estàs?
Beníssim, i amb una bona notícia. A la fi, quant d'anys fa que vos hi pegàveu en trobar una sortida de les escòries? A la fi, quina gran notícia.
Sí, sí. Sí, bueno, la veritat és que es duem pràcticament des del principi. És a dir, és veritat que tu ho has explicat molt bé, les escòries és aquesta part que, de residus que no se poden cremar, per tant no generen energia, i que són incombustibles, no? Perquè tothom ho entengui, estem pensant sobretot d'allò que està dins els residus, que és bàsicament metalls, ferralla i fracció mineral, ceràmiques, residus de construcció de mesos d'obra menor, coses d'aquestes, no? I sí, com tu dius, feia molts anys que treballàvem amb això, la part metàl·lica, és que és més o manca un 10%, la recuperàvem, ja fa anys que la reciclàvem, però la fracció mineral era un hàndicap que teníem, i ara aquest és un dels projectes, però en tenim d'altres en marxa, sí, sí.
Perquè, clar, la gent se pensa que és com una... Quan fem una torrada, clar, les cendres són una cosa, però és que hi ha coses que no hi ha manera de cremar-ho. Després, jo m'imagino que quan s'atura la incineradora, quan s'ha refredat, heu d'estreure totes aquestes escòries. Clar. Com és aquest procés? Clar. Perquè, clar, s'ha d'esperar que es refredi, jo no s'hi pot entrar des cap d'una hora.
No, el procés... Bueno, la planta incineradora que l'ha visitada sap que és una gran instal·lació industrial, té uns segments hidràulics que permeten entrar residus per una part, que nosaltres es tremutja, i després té la sortida, la part de baix de forn, que és el que nosaltres anomenem tècnicament desescoriador. Per allà surten les escòries, que com tu molt bé has dit, és aquesta part que no se crema. Allò és un bolic, no sé com dir-ho, de material que no crema. Val? Aquest material que surten les escòries és un material reutilitzable directament? No, per suposat que no. El que nosaltres hem fet durant aquests anys és optimitzar processos i aconseguir diferents àrids, ja dic, la part metàl·lica, de part que la recuperem, eh? Sí. Però la part àrida, que és més complicada, la part mineral, i som capaços d'aconseguir un àrid en diferents grossaris, granulometries, que és gairebé idèntic a un àrid natural. Val? Què ens permet això? Pues poder incorporar aquest àrid reciclat, com si fos àrid natural, a diferents processos de fabricació. Un, com tu has explicat, és el que nosaltres anomenem Rebloc, que és una marca que hem registrat, que és això, un bloc de formigó reciclat. Val? I després en tenim d'altres, i en col·laboració inclús amb altres empreses d'aquí i de Mallorca.
No sé, espereu, tu que ets entès, 97 euros s'unitat, sí. 12 bits, són grossos, fan de més un metre sí. per un metre. Jo no sé si això és sí. més barat que un bloc de formigó, jo m'imagino que sí, no, perquè és el mateix.
Sí. És un preu competitiu. Pensa que, en el final, aquí hi ha un estalvi de la fabricació, que és, bàsicament, el que seria s'extreure l'àrid natural de la pedrera, que això té un cost, i després el transport, que també és un altre cost. Aquests dos costs, sempre, quan anem amb el material reciclat, en aquest cas, el que nosaltres anomenem secoàrid, el material que traiem, aquest material reciclat, doncs això, aquests són dos costos que t'estalvies. Per tant, bueno, doncs és un preu prou competitiu i, de fet, arrel d'aquesta notícia i de diverses gestions que han fet, doncs ja ha hagut diverses empreses que s'han interessat, tenim diverses comandes ja, perquè és un material que acaba de sortir al mercat, diverses comandes, per exemple, hi ha una empresa que se dedica a vendre espectacles, val? Espectacles, concerts, etc. I bueno, doncs ja m'ha fet una comanda d'unes 60 unitats per utilitzar en els seus espectacles, perquè és molt fàcil en els ecoblocs fer doncs, parets mòbils que tu vas construint perquè ens entenguem tots com si fos un Lego, no? Tu pots voltar sí, sí, un sí, Lego sí. I això és molt còmode per aquest tipus d'empresa que munta un espectacle exterior i vol perimetrar el seu espectacle, doncs, com que és mòbil, se pot desmuntar i tornar a muntar, i és un material molt, pensant que és molt... molt assequible i molt útil per diferents usos.
A més, queden... Uh-huh. A mi m'ha recordat això del formigó, m'ha recordat Txernòbil, no? Perquè dius, no, és que és un residu, és un residu, s'es escòria. No, és que ara queden condemnades, perquè és que ja no ningú les podrà treure d'allà, no sé que venguin quin con. És a dir, no... I és, que... és una manera fantàstica de reaprofitar una cosa que dius, i amb sí. això que faig, si és la mateixa paraula, escòria, és un insult, com que dius una cosa que no serveix per res, a partir d'ara l'haurem de revisitar en els diccionaris, en aquesta paraula,
sí,
no?
Sí, ho has explicat molt bé. Bueno, que la paraula escòria té uns detonants no gaire positius, no? No vull dir negatius, però que no gaire positius. Però bé, que d'aquesta forma queda confinat dins formigó, és a dir, és una peça. De fet, si un és capaç, això conviden els teus oients a visitar la nostra web, que hi ha un apartat d'ecoàrids, on se veuen físicament com són els ecoàrids i els ecoblocs, i els reblocs, perdó, tu veus un material fet en material reciclat i el compares amb un material d'un prefabricat estàndard i no veus gaire diferència, perquè en el final que no són escòries, els ecoàrids que nosaltres traiem de les escòries, que és aquest àrea reciclat net, està incorporat a la part interior i tapat per formigó. I com dius tu, queda allà enclaustrat i d'allà ni en quin con, com tu ve de...
Exacte.
És que part de treure-ho. Sí, sí.
I també també hem de recordar que he llegit que vosaltres fareu com una espècie de segon projecte, tu ara m'ho has dit, a la mateixa línia. Sí. He llegit formigó de neteja. Què és això?
Sí. Mira, tenim diversos projectes. Un és aquest, el formigó de neteja. El formigó de neteja és el formigó que s'utilitza per no... que no s'utilitza per efectes estructurals. Per exemple, és aquest típic formigó que tu poses com a substitutiu d'una pavimentació.
Ah, sí.
Tu imagines que has de fer una plaça que la tens en... o has de posar un asfalt, perquè m'entenguis, però això és equivalent.
Sí, no és estructural.
És com això a dins un pati. Això s'utilitza molt en el que són pues això, pues, fabricació de unifamiliars, inclús urbanisme també se pot utilitzar.
Dins naus industrials, per exemple, valtros a de fora, allà on se mouen les màquines, aquest tipus de formigó.
Per exemple.
D'acord.
Exacte, allà on no ha de suportar un pes de l'estructura de l'edifici. Bueno, pues és com és un paviment, paviment, no? Això és una cosa que en qüestió de 2-3 mesos possiblement ja també trauríem en el mercat. Però és que, a més, clar, no només anem per aquí, perquè, clar, nosaltres fabricam, nosaltres som gestors de residus, no som fabricants de formigó.
No, ja.
Són coses que posem en marxa perquè consideren que és bo que els fabricants de formigó ho vegin i s'animin a fer-ho. I també sabem que hi ha altres fabricants de formigó que mos compraran sàrit natural per fer el seu fabricant, per fer el seu propi formigó. I després també empreses locals que fan prefabricats, totxos, ladrillos, que en el final és el mateix, és com el rebloc. Si tu tens un ladrillo, un totxo, que pots utilitzar, ja dic sempre, en la limitació de que no sigui estructural, doncs per fer parets interiors que no suporten pes, doncs tu pots perfectament utilitzar aquest àrid reciclat com a substitut de l'àrid natural, amb tots els avantatges que tothom ja sap que té, des del punt de vista de la petjada de carboni, des quilòmetre zero, des potenciar l'economia local, l'economia circular, etcètera, etcètera. És veritat que és típic cas d'un guanya-guanya per tots.
Convençut. De fet, crec que teniu intenció d'allà mateix fer una planta de formigó.
Sí, això és un tema que ja duim anys treballant amb el Consell de Mallorca, que tu ja sabeu que nosaltres som concessionaris del Consell de Mallorca, sempre ho fem tot coordinats amb ells, i per llançar aquests productes, perquè han de ser raonables, tots aquests productes tenen una difícil entrada en el mercat si realment no les toques en ses mans. No sé si m'explic. Si tu necessites fer la primera passa i nosaltres pensant, com que nosaltres estem convençuts que aquest material té valor de mercat i té possibilitat de sortir, li van dir el consell, què vos sembla si nosaltres fem una primera passa demostrant que això funciona i una vegada que ha funcionat, ja l'empresa privada, pues, el formigó, el rebloc, els diferents prefabricats, i segur, estem convençuts, de fet, ja tenim comandes d'empreses locals que fabriquen tant formigó com prefabricats, que estan interessats en aquest producte perquè volen que és una sortida de mercat que a ells els interessa i que, a més, des del punt de vista, insisteix, de la petjada ecològica, de la petjada de carboni, és molt positiva perquè redueix una quantitat d'emissió de CO2 que tenen àrids naturals per la seva pròpia fabricació.
I de cara a totes les empreses, ja teniu comandes, però de cara a totes les empreses, ara que parlant tant del quilòmetre zero, tenim aquí aquests reblocs que estan fets, reaprofitant el nostre fems, els nostres residus.
És a dir,
no podem fer-hi... Sí. No pot ser més circular amb aquest cas, no? No ho trobo, Joan.
Que, de fet, nosaltres vam fer els càlculs, perquè això també és molt visual. Mira, per cada 4 tonelades de residus, 4 tonelades de residus és un camió de recollida petit, val? Amb aquestes 4 tonelades de residus, nosaltres generem una escòria, amb aquesta escòria fem un ecoàrid, i amb aquest ecoàrid som capaços de fer un rebloc de les mesures que tu has dit abans, un metro 1,2 per 0,6 per 0,6. Pues aquest rebloc se genera per 4 tonelades de residus que no se poden reciclar, evidentment, de residus urbans. Sí, sí, és una economia circular total, en aquest sentit. Sí, sí.
Joan, content de tornar-te a saludar. Qualsevol novetat que tingueu en marxa, perquè veig que estàveu amb Vimas de Masí a les totes, perquè jo som testimoni, jo puc dir que un temps no se sabia què fer en les escòries, i ara ja ho sabem.
Ho sé, Jaume.
I vos hi heu pegat molt, i és d'enhorabona.
I, bueno... En el final, la feina té els seus fruits. Moltes gràcies i encantat d'estar amb vosaltres i, com sempre, a vostra disposició.
En contacte, Joan. Moltíssimes gràcies i enhorabona a tot l'equip de TIN. Bueno, ara pillarem un canvi de registre complet, perquè xerrarem de que no hi ha places a l'Imserso, no hi ha places a Bastament, i, a més, per ventura, et sortirà més que d'aquí un minut. No vos mogueu.
IB3 Ràdio és participació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Ocasió, Raspberries, mítics Raspberries, vos recomanam que els revisiteu. Mos canten Tonight, a nit, Raspberries, un de les millors bandes de power pop dels anys 70, per aventures precursors, juntament amb Badfinger. Mireu, enguany serà més difícil viatjar amb l'Imserso. Hi ha menys places i més demanda. Ho diuen les agències de viatge. Sembla que hi ha 879.000 places, mentre que l'any passat n'hi havia 7.000 més. I això que ets agent de viatges fa temps que demanen tot el contrari, que n'hi hagi més per poder respondre a la demanda. Saludem Pedro Fiol, president d'Aviva. Hola, Pedro, com estàs? Gràcies per atendre'm molt de nom.
Molt bon dia, com va tot?
Bueno, de qui depèn aquesta reducció del Ministeri? Perquè deu venir de Madrid, això.
Clar, la reducció respon correctament que hi ha un pressupost congelat fa 5 anys i que amb aquests pressupostos que porten el 22% del total de lo que són els viatges de l'Imserso, pues mos falten places, perquè si no, si hi ha més demanda i hi ha les mateixes places, el problema és, com tu bé dius, Jaume, que sempre mos trobam amb un bon berenar quan comença l'Imserso. I això depèn del Ministeri de Drets Socials, que en aquests moments té congelat el pressupost i això impossibilita poder pujar el número de places.
Té congelat el pressupost perquè no hi ha pressupost. És per això?
Correcte. No hi ha pressupost generals i això fa que la partida pressupostària sigui la mateixa i que les empreses adjudicataris hagin de jugar a la mateixa partida cada any, en les mateixes places i en els mateixos pressupost.
Tu has dit en els diaris que això és com el descompte de resident, tu que també ho toques en les mans, no?
Sí, és correcte, és a dir, això són els problemes a vegades derivats de la política, que quan falten pressupostos generals, després vessa cap a programes socials, com pot ser en aquest cas Inserso, o com un dret fonamental, com pot ser el descompte de resident.
Bueno, i això que hi haurà 7.000 places menys, però l'any passat el 87% dels que varen demanar no varen aconseguir plaça, perquè hi havia 93.000 inscrits, i només van sortir 11.000, és a dir, afalliven el banyat, no?
Clar, el que passa és que les persones majors cada cop arriben a les seves jubilacions de manera més activa i tenen ganes de viatjar, de conèixer món, i això fa que cada cop nosaltres registrem més demanda, perquè les persones majors tenen aquest dret de poder viatjar en Inserso, i cada cop nosaltres tenim les mateixes places, inclús, com has dit en el començament, enguany hi haurà 7.000 places menys degut a compensar unes persones que tenen unes rentes més baixes i que pagaran una tarifa plana de 50 euros. Clar, si tu jugues en el mateix pressupost, en el final has de quadrar i el que fas és de minvar el nombre de places per intentar compensar la partida pressupostària.
Clar, és a dir, aquesta tarifa plana perjudica els altres, no?
Clar, en definitiva, aquesta tarifa plana...
Que està molt bé, que està molt bé, que hem de dir que està molt bé, però no a costa dels altres, no?
Correcte, està clar. És a dir, és que, imagina't, la partida pressupostària dels viatges de Inserso, l'Estat només aporta un 22%. L'altre surt de l'esforç dels hotelers, de les agències de viatges, nosaltres amb unes retribucions també molt petites, i aquí hi ha el problema, que aquests 50 euros, evidentment, nosaltres creiem que són necessaris per a aquestes persones, però que no surtin d'una reducció de plaça, sinó que surti perquè hi hagi un augment de pressupostos i això pugui no tan sols afavorir en aquestes 7.000 persones en rentes més baixes, sinó en el conjunt de demandants de Inserso, que cada cop són més.
I una curiositat, fa de més 15 dies vàrem parlar aquí a l'estudi pels passadissos, que no vaig arribar a entendre allò de que hi haurà jubilats que pagaran més per recàrrecs, per suplements, que pel viatge en si. Això en què se refereix? Aquestes excursions o aquestes coses seran encara més cares? Com és això? Expliquem-ho, que no ho vaig acabar d'entendre.
Mira, ja hi ha dos tipus de recàrrecs. Un serà per temporada, és a dir, viatjar en temporada alta, enguany costarà 100 euros més. Vol dir que, per exemple, destinacions com la Península i Balears, viatjar en el mes d'octubre, viatjar per el mes de maig o juny, costarà 100 euros més. Posem que un viatge a la Península per un resident, que se'n vagi una setmana a Benidorm, val 244 euros. Si ho fa per octubre, maig o juny, aquest viatge costarà 344. Però si, a més, resulta que aquesta persona ja ha fet un altre viatge, per ser repetidor tindrà un suplement de 100 euros més. Voldrà dir que aquest viatge quasi bé costarà el doble, 444 euros.
Mare de Déu, ara ho entenc. Bon Jesús. Bueno, hi ha una de cal i una d'arena. També hi ha que se podran dur escans en els viatges, hi haurà llocs on acceptaran animals, que això està molt bé, però també la gent el que demana són habitacions individuals, perquè, clar, imagina't que jo me'n vaig i me posen amb un senyor de Múrcia que ronquen la nit. Què faig? No?
Aquest és el problema, que hi ha molt poques
que places
individuals.
Ronc, o a l'enrevés, que jo ronc molt i me posen amb un senyor de Múrcia que ell no ronca. Pobret, ara m'entens.
A tots dos podeu fer una orquestra de vespre, també. Però és cert que és un problema, perquè cada cop, i queda més constatat, les persones majors no tenen per què arribar juntes i casades. Hi ha persones, clar, que són fadrines, perquè és una opció de vida, persones que són viudes, persones que són separades, perquè les persones de dia d'avui se separen més que tal vegada fa, clar, 20 anys, clar, i això fa que, com dius tu, tens tota la raó. Si tu vols compartir i no pagar més per el viatge, és una opció. Però aquestes habitacions individuals tenen un petit suplement per vespre, que per noctes a l'hotel, i moltes vegades és l'opció preferida, perquè moltes persones no volen compartir amb un desconegut.
Clar. La bona notícia és que enguany no hi haurà retards en l'arrencada de les vendes, perquè crec que hi ha pau enguany, perquè crec que Inserso ha endurit les condicions a les empreses adjudicatàries i han estat molt durs. És a dir, que com a mínim sembla que a partir de dia 15 sí que se posaran a la venda totes aquestes places sense retards. Tu creus el mateix?
Sí, correcte. De fet, vull matisar una cosa perquè jo vaig fer una entrevista per al Diari de Mallorca dient que probablement començarien la setmana del 15 i conec bé aquesta setmana perquè és la setmana que jo faig el meu aniversari i normalment solia coincidir dia de 9, dia 20 de setembre. Però ahir van tenir una reunió en Mundiplan, que enguany se dirà Mundicolor, recuperam una marca d'un teleoperador que fa anys que exactament, i enguany Mundiplan passarà a dir-se Mundicolor, color, un poc per aquestes persones més nostàlgiques. Van tenir una reunió i creuen que probablement sigui la setmana de després, dia 22 de setembre fins dia 27 de setembre. Encara no tenim les dates en concret, però bé, jo vaig fer una aposta de que pensava que seria aquesta setmana, perquè molts anys ha estat dia de 8, de 9, 20, 21, i sembla que tal vegada començarà la setmana de després, però és l'habitual, és a dir, començar per setembre no és un retard, com va passar, si vos en recordeu bé, fa dos anys, que hi havia una barana en sol·licitadors i van començar gairebé a principi de novembre.
I d'anem a dir, dia 22. Ara, això sí, tu també has dit que no saps quant de temps duraran les vendes, que se poden agotar com si fossin caramelos a una escola, no?
Això és el que passa, que a més està mal plantejat, perquè hi ha dues convocatoris, plaça garantida i cobertura de vacants, que és el segon dia de l'inserso. Només el 10% de jubilats poden venir el primer dia. I això, que normalment el primer dia aquestes persones que estan convocades, molt d'ells no fan els viatges, perquè són les rentes normalment més baixes. Per això tornem a dir un poc el que t'he comentat antes. No hem de recuperar aquesta part més social. No pot ser que les persones també en renta més baixa no puguin accedir en aquests viatges. I després, en segona convocatòria, que és el segon dia, que ve el 90% de jubilats, clar, imagina't tu el col·lapse que tenim, perquè aquest repartiment està mal fet. Això jo crec que s'hauria de fer una venda més repartida, més escalonada durant un parell de dies, o tal vegada, si volen fer tan sols dues convocatoris, no tan sols concentrar aquest petit 10% i el segon dia el 90%, perquè, evidentment, és quan ven les grans cues a les agències de viatges des de primera hora del matí.
De tota manera, jo crec que un any més l'Inserso no vos ha demanat a voltes opinió, no? Ha consensuat el programa de turisme per enguany, no? Ja ve a ser com a habitual, no? Que vosaltres vos trobàveu el que trien ells. No és així.
Així és. Nosaltres som realment els que aglutinem el 80% de la venda. És vera que la venda online aquests darrers anys ha crescut un 20%, però el 80% de les persones majors van a l'agència, com sempre, tradicional. I és una llàstima que no mos tinguin en consideració. És vera que tenim una representació dins la taula de la COE, on hi ha una taula de negociació i una mica de diàleg, però realment les coses més importants, no? Les condicions, la licitació, l'operativa, en definitiva, aquesta no queda consensuada. Per això creiem que si xerrassin qualque vegada nosaltres els hi podíem donar el nostre bon punt de vista per tal de que nosaltres, en definitiva, no deixem de fer també una funció social. És a dir, com t'he comentat abans, els hotelers cobren 25 euros per vespre, nosaltres cobrem 15 euros per fer una reserva i tothom posa de la seva part, a la qual cosa no seria de més intentar fer una taula de diàleg entre tots la cadena de valor turístic que formen part de l'Inserso i participar-hi, i no tan sols que fos entre empreses concessionàries i el que és l'Institut de Persones Majors.
Clar, perquè es cansaven, sou vosaltres i també els hotelers, que obrin pràcticament per empatar-hi, perquè tampoc és que hi guanyin molt. També diuen els hotelers, així com mantenen places de feina, i mira, tampoc és que sigui una cosa per tirar coses el benefici, però bueno, mira, si dona per tenir obert, ja és que hi ha un mínim de guany. Pedro Fiol, en qualsevol cas, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'm sempre que te cridam. I molt d'anys per d'aquí 15 dies, ja que ho has dit.
Sí. Bé, dia de nou exactament, ja aprofitarem.
Perfecte, Jaume, beníssim.
Molt bé, una ferrada, rei.
Gràcies, Pedro.
Gràcies,
bueno, nosaltres anem, com cada dia ara, a la nostra radiografia mallorquina amb el Joan Ferrés.
Radiografia mallorquina amb Joan Ferrés.
Bon dia, Joan, com estàs?
Què tal, bon dia, com anem?
Bueno, avui toca saber quines coses mos passen en els mallorquins i mallorquines, és a dir, saber què mos preocupa, com gestionem els nostres principals temes que formen part de Mallorca, i un dels grans temes és el turisme, Joan.
Efectivament, podríem dir el gran entre els grans. Avui parlant de turisme, i ho fem a través d'uns professionals que estan molt implicats, perquè avui volem xerrar una mica dels guies turístics.
turista 1.999.999. Cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual.
Idò, si parlem avui d'una professió que ha crescut molt aquests anys per mort d'un augment constant d'arribades de turistes i que té, també hem de dir que volen saber com és el seu dia a dia i també diversos fronts que hi ha obert dins la professió. Per exemple, hi ha molt d'intrusisme, també hi ha persones que exerceixen de guia sense tenir la titulació corresponent. També ara hi ha una nova normativa que limita a Palma el nombre de turistes que poden tenir com a grups. També volen saber què n'opinen. I no fa gaire, es van reunir, de fet, un grup de guies turístics amb el Consell de Mallorca, el qual anunciava que posarà en marxa una convocatòria d'exàmens per a guies turístics. Per tant, molts de fronts oberts que volem parlar avui amb el guia turístic i president de ProGuies. Ell és en Biel Rosales, ja poden saludar. Biel, què tal? Benvingut.
Hola, què tal? Bones tardes, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Biel, a Mallorca trobes que falten guies? Anau amb molta feina o la cosa està més banca equilibrada?
Mira, segons qui li demanis, te dirà que no en falten. El que falten és guies en el preu que toca. Jo, Pentura, te diria que a dia d'avui no és que em faltin de cara a la feina actual, sinó en moments puntuals, però de cara a un futur estic segur que sí que em faltaran bastants. Llavors, jo som partidari de que s'augmentin les possibilitats per accedir a la professió, sempre i quan siguin possibilitats regulades per llei, que s'acomplisquin una sèrie de condicions, que són les que ja estan complites professionals, amb una sèrie de requisits addicionals per omplir un poc el ventall per poder accedir a la professió. Uh-huh.
Perquè molts tenim una imatge de veure guies turístics en l'estiu, però quin és un mica el funcionament? Quant de mesos sou fer feina? Cada vegada s'estan estirant més els mesos que no són juliol i agost. Com esteu funcionant?
Mira, jo te puc xerrar de la meva experiència particular, que jo crec que serà la casuística de la majoria dels guies. Jo, en el meu cas, faig feina entre 9 i 10 mesos l'any i estic de 2 mesos de descans, de vacances. La meva temporada, més o menys, se posaria en marxa el mes de març i duraria fins a la primera o la segona setmana de desembre, aproximadament.
Per tant, obrim molt els mesos i cada mes depèn una mica els tipus de guies que feis. No sé si ens estiu és més turisme que sortiu més de Palma, dies, mesos més d'hivern sí que és més de recórrer indrets com Palma, fer més excursions. Com se sol fer?
Hi ha, evidentment, una sèrie de temporades marcades un poc per la casuística pròpia de l'època de l'any. És vera que, per exemple, els mesos de juliol, agost, el que seria l'estiu, la tendència és fer visites més curtes, de mitja jornada. Se fa molta visita, jo en el meu cas em faig molta associada a creuers, visites que poden tenir un caire cultural, com pot ser una visita a Palma, que inclogui conèixer un poc la catedral, o pot ser una visita un poc més lúdica, com pot ser una visita a les coves del Drac, que en aquest cas se considera mitja jornada, malament són 5 horetes. Hi ha les visites clàssiques, com pugui ser la visita de Valldemossa, que ja entenem que la cerca una persona que tingui, per espanturar, un gust un poc més de caire cultural, però també paisatgístic. Llavors, es depèn un poc de les agències en les que fas feina i també, sobretot, del tipus de visitant. Te pots trobar, per exemple, a les temporades de primavera i tardor, un turisme que pot ser gent excursionista, per qui faci excursions de baixa muntanya o de mitja muntanya, o senderisme, o, per exemple, turisme de turoperació, el típic visitant que ve contratat amb un paquet turístic, o gent que organitza clubs de vacances que organitzen visites venguent amb el seu propi autobús i fent una estada a un hotel. I això, pues, ho pots mesclar amb la visita individual o amb la visita que ja sigui un grup que t'ha concertat una visita privada per només 2 o 3 persones. Vull dir, el ventall és realment molt ampli i és vera que segons la temporada se potencia un poc més un tipus de visita que d'un altre.
Biel, volem parlar també d'aquest intrusisme que la vostra professió també patiu. Ara abans de menjar-me, parlant sobre aquesta entrevista, m'ho venia al cap un tipus de guia turístic que ja des de fa molts anys s'ha consolidat a moltes ciutats europees, aquest el concepte de free tour, no? de tour gratuït, el qual a les principals capitals europees, però cada vegada més a més ciutats, trobes aquesta figura, que és una persona en la qual, a través de xarxes socials, se fa la convocatòria, quedam a tal lloc, es fa una ruta i després se li paga la voluntat en aquesta persona. No sé si això vosaltres com valorau, si hi ha cert intrusisme, si ho puc confirmar que no tenen la titulació adient, perquè clar, jo, en el meu cas, no sé si en Jaume n'ha fet, jo he trobat de tot, visites més interessants, manco, sí. Però clar, no sabem, no?, el que hi ha darrere.
Jo no m'he atrevit mai a demanar-li el carnet de guia a un guia turístic, però tu què opines, Biel, d'aquests free tours?
Mira, jo començo per començar que se'ls anomena malament, perquè un free tour és un free tour si no pagues res.
Clar.
Llavors, en el final, malament s'esperi una voluntat, en el final s'està esperant algo, per tant, free no és. Llavors, un pic que entenem que això no és algo que surt de sa voluntat d'escò per fer un acte d'altruisme, entenem que hi ha una persona que té un cert ànim de lucre. Li pots dir sou, li pots dir expectativa econòmica. Llavors, jo som de sa opinió que qualsevol professional, no només els guies, han de fer feina per un sou. Un sou que ha d'estar regulat, o més o manco regulat, o està en base d'unes tarifes. El que no pot ser és que el concepte del sou, sota la meva opinió, el reduïm a una propina. Per això, una propina és un extra que qualcú te deixa per un bon servei que ha rebut. Llavors, quan tu consideres el teu sou una propina, primera, trob que estàs denigrant la professió, i trob, segona, que el que estàs és emmascarant una activitat sota una forma que després no saben com tributarà. Jo el gran problema no el tenc en el tema de, en el tema de tour o de la visita, sinó en el tema de la tributació. Vull dir, qualsevol professional que faci una factura, si tu li vols controlar, li vols fer una inspecció, ho tens molt fàcil, tu li demanes les factures d'un cert període i te les ha de presentar. Quina factura te presenta una persona que cobra en base a propines? Com tributa això? Se paguen els impostos que toca? Aquesta és la meva gran preocupació. I en quant al tema de la llicència, és molt senzill. Un guia que és oficial, que no té res que amagar, du sempre penjat el seu carnet de guia. Llavors, jo crec que... És una cosa que te pot ajudar a fixar, i amb això no vull dir que tots els que facin free tours siguin guies que no estan regulats. Jo, de fet, conec persones que fan free tours i mentre siguin persones que tinguin el carnet acreditat, que tinguin els estudis habilitats, que tinguin els idiomes convalidats, poden fer molt bona feina amb això. Una altra cosa és que jo estigui d'acord amb el tipus de fórmula o no. I amb això troc que ens fa falta una reforma més a nivell legislatiu que reguli un poc de quina manera s'ha de facturar o s'han de cobrar els impostos per aquest tema.
Bien, nosaltres en aquesta secció, en aquesta radiografia mallorquina, intentam com reflexionar sobre com són, què feim, què ens agrada fer els mallorquins i mallorquines i moltes altres també, molts altres caires. Clar, parlant de guies turístics, jo no sé si tu detectes que els mallorquins i mallorquines... per aventura donant massa per fet que coneixem Mallorca i, per tant, no necessitem guies turístics. I mos perdem ocasió de conèixer, per exemple, a Palma, carrers, edificis que tenen molta història darrere, o excursions, fins i tot, que més detallades que no coneixíem. No sé si trobes que això és una tendència, per aventura, al contrari, que cada vegada més gent d'aquí a Mallorca contracta, visiten en guies turístics, com ho feim?
Idò, mira, jo te puc xerrar des de la doble perspectiva. Des de la perspectiva, per exemple, una de les meves ocupacions fa de tant en quant visites en el far de Portopí. Val? El far de Portopí tenim la immensa sort de tenir aquest tresor de patrimoni a casa nostra, perquè és el tercer far més antic del món en funcionament. Molta de gent que ve a la visita ni tan sols coneix la història del far. Molt manco que és el tercer en funcionament més antic del món. Llavors, quan se'n van amb aquesta sensació de dir... jo m'he anat a fer un viatge per descobrir coses fantàstiques i tenc això a casa meva. D'altra banda, te trobes gent que té un grau cultural o una inquietud tremenda i, evidentment, se coneix casa seva com sa palma de sa mà. Trobam un poc de tot. Trobam gent que o que no contrata primera perquè no en té necessitat o perquè vol descobrir en el seu aire, que també és una manera de descobrir ses coses. Evidentment, quan fas una visita amb un guia... que t'enduràs? T'enduràs no només l'experiència paisatgística o visual, sinó t'enduràs també un poc sa història, els emperons de qualque cosa, tot el que hi ha al voltant. Llavors, evidentment, una visita amb un guia te permet sortir amb una experiència, des del meu punt de vista, més rodona.
Biel, ara el Consell de Mallorca, ho ha dit en Joan abans, ha anunciat que posarà exàmens per guies turístics. Què demanen a un examen? Perquè jo m'imagino que deu ser difícil. Què ha de saber un guia turístic? Perquè m'imagino que ha de saber bastant d'idiomes. I després, què te demanen? Perquè m'imagino que no és el mateix ser guia turístic el Madrid de los Austrias que a Palma. Com funciona això?
Mira, estem en una fase encara molt inicial. sigui, hem de partir de la idea que, si no estic equivocat, des de l'any 2006-2007, que no se fan exàmens d'accés. O sigui, fa molt de temps. A dia d'avui, tal com està regulada la professió, se pot ser guia turístic mitjançant un parell de vies. La primera és estudis universitaris, de grau, o mitjançant els estudis d'ARE i mitjançant també els estudis de formació professional que se fan en el Juni per Serra. Llavors, aquest anunci dels exàmens que se vol recuperar, això, a través de la informació que vàrem poder tractar amb la directora insular de turisme la setmana passada, mos vàrem fer arribar que aquest examen vol ser una via d'obrir esventall perquè més gent pugui accedir a la carrera de turisme, a la professió de guia turístic, sense tenir els estudis de turisme o d'ADE o haver fet la formació professional. O sigui, una persona que tingui uns estudis universitaris o un grau, presentant el català, castellà, l'anglès i una segona llengua estrangera, com a mínim amb certificació B2, i que superi l'examen, podria obtenir el carnet de guia turístic. Llavors, encara no sabem el contingut que se posarà a l'examen, però entenem que han de ser continguts específics de la història i del patrimoni de Mallorca.
Mm-hmm. Parlant de formació, ja per acabar, idiomes, coneixement d'això de nostre entorn, també hi ha coses que es pot que anava aprenent durant la feina, que és, per exemple, aquesta empatia, no? Aquest saber també adaptar-te a cada grup de turistes que trobau, perquè deus trobar de tot, no? N'hi ha de més educats, n'hi ha de no tant, n'hi ha de més cridaners, i tot això ho de treballar, aquesta part més humana de gestió, també.
Sí, de fet, és que jo crec que aquesta és la part més guapa de la professió. Que cada dia és un dia diferent, que cada dia t'has d'adaptar a una situació nova. Moltes de vegades el guia turístic evidentment necessita els seus estudis, els seus idiomes, les seves habilidats, però a vegades la persona que té una visita a lo millor està viatjant perquè ha tingut un problema i necessita una vàlvula d'escape, i a lo millor aquell dia has d'escoltar, a més de xerrar tu tant, has d'escoltar la història que t'ha de contar l'altra persona. Un altre dia a lo millor qualcú voldrà que l'acompanyis a qualque banda o te demanarà un consell, o hi ha molta de gent que mos demana o s'interessa per l'estructura política del país, o per les nacionalitats que viuen aquí, o pels tipus de menjar. Llavors, el guapo d'aquesta professió és que cada dia és una oportunitat per aprendre coses noves. I el gran error, que jo crec que molta de gent comet, sobretot en el principi, és que se pensa que per tenir uns coneixements sòlids, que jo no ho dut, està tot fet. No, aquesta professió cada dia és un nou dia. I jo crec que l'hem de disfrutar en el màxim, perquè és que és una professió guapíssima. Te permet conèixer gent nova cada dia, te permet disfrutar d'uns estudis, posar en marxa unes habilitats, però sobretot enfrontar-te a situacions que un dia poden ser unes i un altre dia poden ser unes altres. Us posaré un exemple molt, molt senzill d'entendre. Fa una setmana exacta estava fent una volta a l'illa. Ara mateix estic a Sa Calobre, tinc una vista espectacular davant meu, però és que fa una setmana aquesta vista no se veia perquè estava tot emboirat, perquè feia temporal. Llavors, imagineu-vos, el que és fer una volta a illa amb un temps advers, sense que es visita en pugui veure aquest sol, aquests colors tan blaus, tan turqueses de la mà, com avui, que tenim un dia, però espectacular, que la mà és un mirall, que l'aigua està transparent. Clar, la visita l'has de fer igual de bona, amb unes circumstàncies, que en les altres. Això no s'ho pren en un dia.
Vaya responsabilitat i vaya tràngol. Biel, no m'agradaria estar a la teva pell un dia ennigolat. Bon Jesús.
Idò, creu-me que val la pena. Creu-me que val la pena, perquè la satisfacció...
L'hem de sabre.
La satisfacció que t'endús quan una persona baixa del bus i te fa aquell somriure que no te diu tot, no te diu res, però te diu tot, no te l'iguala res.
Uau.
Tota una experiència, i tant, clar que sí. I de Biel Rosales, com a guia i també com a president de ProGuies, moltíssimes gràcies per contar-nos això. Quin és aquest dia a dia de la vostra professió, que com veus hi ha molt per explicar. Biel, moltes gràcies.
Gràcies, Biel.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bona feina i moltes gràcies per l'oportunitat.
Gràcies, Biel. Joan, demà més radiografia mallorquina.
Demà ens sabrem què farem, el mallorquina i mallorquina, els propers dies, demà què farem.
Exacte, demà ho sabrem. Nosaltres d'aquí un minut parlarem a la Creu Roja perquè hi ha més bones notícies. Creuaran informació en la CAEB per donar feina a totes les empreses de la CAEB que tinguin feina, se posaran en contacte amb la Creu Roja i miraran de trobar feina en els usuaris de Creu Roja. D'aquí un minut, no ho amagueu.
IB3 Ràdio és cultura. Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits. A IB3 Ràdio, Esports 3. Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
Diumenge 7 de setembre, viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a IB3 Ràdio.
Són ses festes, ses festes, ses festes.
El dia menor que serem a la plaça del Carme des de les 12 del migdia fins que toquin les dues.
Són ses festes, ses festes de Gràcia.
Vos esperam per celebrar junts ses festes de Gràcia, ses festes d'amor.
Continuem amb el Raspa Berries, I Wanna Be With You, Vull Estar Amb Tu, un tema de l'any 1973. El recomanem, molt, molt, molt recomanables, el Raspa Berries. Podeu revisitar-los perquè pagui la pena. Per la mare d'un acord que han firmat fa poc que el Roger i la CAEP, que ajudarà a donar més oportunitat de feina a les 1.200 persones que la Creu Roja atén cada any. El funcionament és senzill. CAEP comparteix amb Creu Roja les ofertes de feina que tenen les empreses associades a CAEP i així, entre tots dos, entre Creu Roja i CAEP, poden fer ofertes de feina als usuaris de Creu Roja. Saludam a Mònica Rodríguez, ella responsable de l'àrea d'ocupació de Creu Roja a Balears. Bon dia, Mònica, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Bueno, també he llegit que CAEP farà orientació professional i que posarà les instal·lacions de la CAEP a disposició de Creu Roja per poder fer pràctiques. Ja heu començat? Encara no? Com està la cosa? En quin punt esteu?
Hem començat la col·laboració, el que passa que no és exactament així. Nosaltres el que sí que hem començat a posar en marxa són el tema dels networkings empresarials, i sí que tenim acordades diferents cites per a fer sessions que fes empresarials i que puguin servir per arribar als empresaris que són associats de la CAEP i poder fer difusió dels projectes d'empleo o d'ocupació que tenim aquí a la Creu Roja. No se faran pràctiques en si a lo que són les instal·lacions de la CAEP. El que passa que ells faran una difusió de les sessions que tenim i les pràctiques que tenim organitzades de cara als associats per a veure si qualcú se vol afegir al nostre projecte per donar oportunitats de feina a les persones que tenem en el nostre servei.
Però pràctiques formatives sí que en fareu, no? Perquè jo crec que avui en dia la millor manera d'aprendre un ofici és fent-lo, no? No ho trobes?
Nosaltres farem pràctiques amb els associats que se vulguin sumar a la nostra iniciativa. La CAEP se compromet a fer difusió de les necessitats que tingui la Creu Roja de cara a complementar les formacions que desenvolupam, desenvolupant pràctiques no professionals, i farà aquesta difusió amb els associats perquè puguin col·laborar i acollir alumnes en pràctiques.
Ja fa falta mà d'obra darrerament, els empresaris mos ho diuen. No sé si hi haurà formacions que tingueu més focalització per part dels empresaris, perquè, per exemple, aquí els electricistes mos diuen que no hi ha electricistes, els professionals de la fontaneria que no hi ha fontaners, els professionals de les instal·lacions que no hi ha instal·ladors, o anireu en funció de la demanda de les empreses de CAEP, m'imagino.
Nosaltres tenim demanda directa de les empreses. Just ara, dia 15, començarem una formació d'electricitat i fontaneria. Just per això que comentau, que és una professió d'alta demanda, de difícil cobertura, ja ho tenim detectat de fa estona, hem fet diferents formacions d'aquest sector i just ara, dia 15, començarem una formació d'electricitat i fontaneria.
Vols? Mira... Exacte. Sí, és que avui en dia les formacions professionals nostres són molt pesats en aquest programa de cara a les joves i no tan joves, que les formacions professionals d'electricitat i fontaneria tenen feina. Anem a les persones. 1.200 persones cada any aquí, Creu Roja. Jo no sé, perquè moltes ONGs, en les que parlem, i entitats del tercer sector, molts diuen que ja no hi ha perfil d'usuari, que hi ha persones molt diverses que necessiten feina o ajuda. Jo no sé si tu estàs d'acord, que s'ha diluït aquell perfil d'usuari de fa 20 o 30 anys, que ja no existeix, que hi ha gent de tot tipus. És així?
Sí, a veure, nosaltres atenem a persones en situació de vulnerabilitat, però el que sempre deim és que la vulnerabilitat té moltes cares.
Clar.
Són situacions molt diverses que tothom se pot trobar amb una situació complicada, que se li complica, una situació de necessitat i que no sap com sortir d'aquesta situació i que necessita un recolzament extra. Tu te pots quedar aturat i això se va allargant, o tens més de 45 anys i te costa una miqueta més apropar-te al mercat laboral i no hi ha, tal com dius, un perfil tan cronificat o tan definit, perquè les situacions són de tot tipus.
També te volia demanar què són aquestes trobades networking que el fareu, crec que la setmana que ve, divendres. Trobada networking per presentar el pla d'ús d'organització. Què fareu? Assessorament? Orientació? Què serà exactament?
Nosaltres el que farem serà presentar el que és el pla d'ocupació, que just aquest any fa 25 anys, és el nostre aniversari. El que se fa és explicar a les empreses assistents de quina manera se treballa la millora de l'empleabilitat de les persones que acudeixen al nostre servei i de quina manera els hi podem ajudar a trobar perfils i seleccionar persones de cara a la cobertura de vacants que puguin tenir. També no només se pot ajudar oferint ofertes, sinó també fent altres tipus d'aliances o de col·laboracions. O se pot fer una xarra d'orientació vocacional per als nostres participants per part de persones de recursos humans, se poden acollir alumnes en pràctiques, se poden cedir instal·lacions per part de les empreses, se pot donar un material concret per fer una formació. Aquest networking serveix, per una part, per donar aquesta informació i també per connectar totes les empreses que assisteixen i poder xerrar de lo que és la RSC i de quina manera se pot col·laborar amb les entitats per una qüestió de que puguin tenir una integració laboral les persones que acudeixen al nostre servei.
I una darrera cosa, hem llegit en el diari, a Mallorca Diari, que vares dir que per generar oportunitats laborals estables i de qualitat és molt necessària la formació qualificada. Tothom diu el mateix, i no mos cansarem de repetir-ho, Mònica. Formació qualificada és igual a tenir futur. És així, no?
La formació és molt important. Ara mateix el mercat laboral va molt ràpid, hi ha molta oferta de feina, però sí que és veritat que encara que les persones puguin obtenir una oferta de feina de manera ràpida, en el final l'empresari necessita mà d'obra qualificada, que sàpiga el que està fent, que tingui uns coneixements tècnics concrets per poder tenir un servei de qualitat en els seus clients. És fonamental. I això, de cara a obrir portes i poder tenir un empleo estable i ser persona que pugui tenir una inserció qualitativa, s'ha de formar. I nosaltres, per sort, tenim un catàleg formatiu bastant ampli aquí a la Creu Roja, sempre enfocada a una oportunitat de feina a curt, mitjà termini. I això també són formacions que de vegades són acordades amb les empreses per una necessitat de contratació que tenen i que ens manifesten i que col·laboren amb nosaltres per poder formar la gent que després incorporant a la seva empresa.
Ja ho sabeu, Creu Roja i CAEP de la mà per trobar ocupació i donar oportunitats de feina. Mònica Rodríguez, des de l'àrea d'ocupació de Creu Roja, gràcies per atendre-nos i sobretot gràcies per la feina que feis a la Creu Roja. Aquí sempre tindreu un micròfon mentre sigui per parlar d'ajudar en els que ho han de menester. Gràcies, Mònica.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
I bon dia a tots vosaltres també. Nosaltres tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Vos deixem en les notícies.